Josefí. El que fem cau per terra fins que deixa d'existir. Pols en el vent, només som com pols en el vent.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i del Pol Brugueroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Aquesta setmana de Pasqua informativament està molt marcada, sens dubte, per la celebració aquest proper diumenge de la primera volta de les eleccions presidencials a França. Un 23 d'abril, que per a nosaltres és Sant Jordi i també el segon diumenge de Pasqua, però per als francesos pot representar aquesta primera jornada electoral presidencial un canvi per al país i també un termòmetre, més enllà d'això, per a l'Europa de les cruïlles, que es mou, com tots sabem, entre el populisme i la moderació, entre els dubtes i l'esperança. Els principals candidats estan ara per ara bastant igualats dins les possibilitats que a priori tenia cadascú. La ultradretana o líder del Front Nacional, Marine Le Pen, el moderat de centre-esquerra i exministre socialista Emmanuel Macron, François Fillon, candidat conservador, també elegit en primàries, i Benoît Hamon, socialista, són els que tenen ara per ara més possibilitats de passar a una segona volta en què, si no hi ha sorpreses i algú treu més del 50%, passen, com sabeu, només dos aspirants. L'emoció és màxima i els francesos seran els qui decidiran en aquesta primera volta perquè després els dos millors s'enfrontin en la segona el 7 de maig. Tenim una pregunta del dia a radioestel.cat. Des de les 8 d'aquest matí podeu votar i fins a les 8 del matí de demà. Us recomanem especialment que ho feu ara durant el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat. Pol, bona tarda. Què preguntem avui?
Sí, bona tarda, Ignasi. Avui preguntem qui creus que passarà la segona volta de les eleccions franceses. Una opció és Marine Le Pen i Emmanuel Macron, una altra és Marine Le Pen i François Fillon o altres opcions.
Aquesta de les altres opcions, evidentment, és més calaix de sastre, però bé, si creieu que, encara que sigui un dels dos candidats que hem dit agrupats i un altre, també el de l'esquerra, que diuen que tindria alguna opció, podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o també enviar-nos els vostres missatges directes a radioestel.cat. Gràcies, Pol. I saludem els que formen part avui de la taula del Mirador. Tenim amb nosaltres Teresa Carreras, directora de la revista La Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Teresa Carreras, bona tarda i bona Pasqua.
Hola, gràcies, igualment.
També saludem Alexander Golovin, que és membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha estat vostè a Rússia aquests dies, no?
Sí, fent la Pasqua també, mira, veient una mica com és la Pasqua ortodoxa ja, que per cert ha coincidit aquest cop, la ortodoxa i la catòlica.
Efectivament.
Per tant, estan molt... M'han felicitat molt.
Ah, molt bé, doncs mira, com es fa aquí, també s'ha fet allà, que molts anys és diferent per allò del calendari antic julià i el calendari gregorià, però em sembla que cada 6 anys, 5 anys...
Sí, més o menys.
Hi ha una coincidència en les Pasques ortodoxa i catòlica i per tant, a tots els cristians. Bé, més enllà d'això, avui parlem de França, un país que es mou, ho dèiem, entre la moderació i el populisme. Quina impressió tenen del que és la situació ara, en la recta final de la campanya electoral, i del que pot ser la primera volta? Què creuen que pot passar?
La recta final no encara, perquè la segona volta...
Sí, evidentment, de la campanya de la primera volta, em refereixo, perquè a la segona només n'hi ha 2 de candidats.
Sí. No, jo el que diria és que... Jo no sé, he vist la situació com... d'incertesa, perquè així com França sempre ha estat doncs la locomotora de la Unió Europea, amb una personalitat molt pròpia, en aquest cas trobo que tot està una mica molt embolicat. Jo, de totes aquestes parelles de ball que deia el company, jo pensava que anirien a la segona volta probablement Marine Le Pen i Emmanuel Macron, però veig que segurament no serà així, i per tant penso que aquest que tu li has el candidat...
Mélenchon,
sí, he estat escoltant que està pujant bastant en tota la zona d'Aquitània, etc. En canvi, la senyora Le Pen és la que ens donarà la sorpresa a Occitània, que és el lloc on el senyor Hamon va fer el darrer míting dimarts, que és el lloc tradicional on Mitterrand i tots els excandidats, els altres candidats, ho han fet sempre. No?
Mm-hmm. Bé, hi ha certes tradicions, però sembla que moltes de les tradicions de la política francesa es poden trencar, no? Per tant, si creu que no passa Macron, seria Fillon? Seria Le Pen i Fillon?
Probablement, perquè jo crec que la gent estan acostumats com bastant a votar gent de partit. És veritat que el tema de la corrupció hem de veure...
El cas de François Fillon ha estat molt...
En el cas de François Fillon s'ha de veure el que pesa, però clar, veiem que la corrupció a vegades és volàtil i pesa poc.
És un cas de presumpta corrupció que no és que la vulguem menys tenir, però comparada
amb altres
presumptes casos, que si la dona va treballar, no va fer no sé què...
Bé,
tenen la pell més fina. Ja.
Allà tenen la pell més fina. Sí, de vegades a França no miren algunes coses, com embolics personals de faldilles que han tingut presidents, no ho miren, però en canvi aquestes coses...
A l'Holanda ha sigut el number one.
Sí, efectivament, recordem. Ara ja queda una mica enrere, però en els primers anys del seu mandat, François Hollande es va veure sacsejat per un afer, no?, d'un amant.
Un amant que va fer vendre motos, va fer triplicar les vendes de motos de la moto que ell anava quan anava a veure la seva amant.
Bé, també comentar algunes anècdotes.
Sí,
però bé, anem
a
la part nuclear i seriosa de les eleccions, senyor Golovin.
Jo coincideixo amb la Teresa. Són unes eleccions apassionants i és evident que estan sent unes eleccions on la inestabilitat és el pa de cada dia, on tot és molt volàtil. De fet, aquests dies, sobretot, estan sortint aquestes imatges de les enquestes, no, les mitjanes, de com han pujat, baixen tots els candidats. I si mirem, al principi, tot sembla apuntar que... L'únic que és segur és que Le Pen doncs està liderant, o primera o segona.
Primera o segona, però passa la segona volta.
I el que sí que ha canviat és els altres candidats. Hamon, per exemple, quan va ser escollit candidat del Partit Socialista...
El derrotar a Valls, semblava que...
I tenia un bon percentatge. Evidentment, molt inferior al que va tenir Hollande, però un 15 o un 16%, quan ara està al 4 o al 5%. Fillon també semblava que seria el candidat que s'hauria d'enfrontar a Marine Le Pen, i mireu ara com està, va lluitant per poder entrar a la segona volta. Macron, que era un candidat ministre exsocialista, barallat amb Hollande i Valls...
Un home sense partit, pràcticament,
clar,
no?
És que això és inaudit, que una persona que no té partit pugui estigui fent aquests tan bons resultats fins i arribar al punt d'estar liderant algunes enquestes.
Per cert, l'exprimer ministre Manuel Valls ha expressat el seu suport a Macron. Això vol dir que entre els socialistes hi ha divisió.
Li ha costat, perquè ho ha fet a finals d'aquest mes.
Li ha costat, però ho ha fet. Exacte, ho ha fet ara a última hora.
Sí. Això ja també evidencia una mica les tensions que hi ha. Però llavors aquestes enquestes són tan volàtils que jo no m'atreveixo a dir qui passarà, perquè tinc por que passi una mica com amb el Brexit i amb el Trump, no? Que tothom deia que guanyaria Hillary Clinton i al final va passar el contrari, amb el Brexit el mateix. Jo l'únic que dic que passarà segur, i el que això és evident, és que un dels dos candidats de la segona volta, que el seu nom acabarà amb on. Ja està. Això és l'únic segur.
Ah, exacte.
Ho tens gairebé bé, perquè mira, Fillon, Amon, Mélenchon, Macron...
I l'altre és Le Pen, amb N. Sí. En qualsevol cas...
Molt bona, aquesta.
Les possibilitats, diuen molts analistes, les possibilitats de Marine Le Pen són mínimes d'arribar a l'Elisi. Per on passarien? Potser per tenir de rival més, doncs, per exemple, un candidat com Fillon, o no depèn tant d'això?
Marine Le Pen, si, tradicionalment, el vot del Front Nacional sí que ha provingut més de votants més conservadors, però aquest salt que ha fet el partit, aquest rentat de cara que ha fet Marine Le Pen del partit del que havia estat el seu pare, procedeix bàsicament d'agafar vots del que havia estat els votants comunistes o gent obrera, que havia votat el Partit Comunista o el Partit Socialista i que ara se senten, diguem-ne, decebuts amb aquests partits, amb els candidats, les polítiques, i ara aposten per Marine Le Pen.
Des de l'òptica catalana i espanyola sembla inversemblant, això, eh?
És a dir,
però... que candidats del PSUC que passin a votar d'un dia per l'altre plataforma per Catalunya, per posar un exemple traslladat
però
aquí.
Però això és perquè Marine Le Pen, si jo he analitzat... Si mires el programa electoral de Marine Le Pen, sobretot l'econòmic, coincideix o és pràcticament el mateix que el del Partit Comunista dels anys 70. Per tant, Marine Le Pen ha sabut molt bé captar aquesta gent, doncs posar la mel a la boca, agafant el programa econòmic, amb moltes propostes que són molt atractives per a aquesta gent, i per tant aconseguir captar aquest vot. I les possibilitats, com tu dius, Ignasi, de que Le Pen pugui guanyar, passa únicament perquè la segona volta molta gent que ha votat altres candidats no vagi a votar. Passa per l'abstenció. Si hi ha un percentatge elevat d'abstenció, Marine Le Pen té més possibilitats de guanyar.
Jo, de totes maneres, crec que hem de també tenir en compte l'opinió pública, perquè normalment en aquest tipus d'eleccions hi juga un paper important, i la senyora Le Pen, doncs, ella s'ha enarborat la bandera, però molts francesos no estan d'acord amb aquest tipus de nacionalisme més aviat xenòfob que ella propugna. Per tant, que sí, jo també penso, com en Sasha, dic Sasha, que sí, que realment pugui guanyar ella, però precisament per això, no? I perquè jo crec que cap d'aquests cinc candidats, tres outsiders i dos de partit, ha proposat de fer una cosa que hagués estat interessant, que és fer un debat sobre la nació. Perquè sempre França s'ha proclamat com la nació de nacions, el moll de l'os de la Cinquena República, entens? I, en canvi, doncs, s'està veient que, no sé, el senyor Fillon, per exemple, que diu que això de les fronteres ja no és tan important, encara que després va rectificar, però es va declarar favorable a l'autodeterminació de Catalunya. Després va fer matitzacions. Però, en el fons, quan parlava de Crimea i quan parlava de Kosovo, deia, bueno, nosaltres també les hem canviat, les fronteres. Clar. I això tampoc és tan important. Per tant, a mi em sembla que aquí sí que hagués calgut un debat en profunditat sobre aquest tema, i jo penso que un debat en profunditat sobre aquest tema també els hi cal als socialistes francesos, per exemple.
Sí, però...
Els socialistes espanyols, volia dir. Mm. Entens? Perquè sí, és molt important, perquè és el moll de l'os, la nació de lo que hem defensat sempre com a estat nació.
Sí, però és un tema que els partits que no tenen oposició tan, diguem-ne, extrema o radical com pot ser Marine Le Pen, és un tema que els costa parlar.
Els costa molt,
i
clar.
Que és un tema delicat. Per tant, és normal que no vulguin fer... Vull dir, seria sa, fer-ho, però és normal que no vulguin fer aquest tipus de debats, i més quan queden, tres dies per les eleccions.
Sí, França sempre ha tingut com a país aquesta solidesa, no?, de la identitat nacional.
És que sí, més que altres països.
Més que altres països.
Sí,
i aquest paradigma de bona organització política, no?, d'una república presidencialista que elegeix per separat les cambres legislatives. Una mica és un mirall per a Europa, on predominen sistemes més parlamentaris purs.
Sí,
aquí
hi
ha la doble semblança una mica als Estats Units, amb les eleccions presidencials, però també el Parlament hi pesa i el govern hi pesa. És un país una miqueta de cruïlles.
Bueno, jo no soc gaire fan de França, jo soc més del model britànic, no? Perquè França, sobretot, com dèiem, la identitat nacional ha estat construïda en gran part per la força, és a dir, ha erradicat molts grups o moltes llengües i que ha anat en contra d'elles, que eren presents, per exemple, des del nord de Catalunya.
El català.
Sí, sí.
Llavors, la identitat aquesta, doncs, no surt de l'ordre espontani, no? I, a més, és un estat jacobinista, molt centralista. Per tant, jo crec que particularment no és el meu model i, per tant, jo sí que prefereixo el britànic, que m'agrada bastant més. Soc bastant anglòfil, jo.
Molt bé. Tot i que, en relació amb els Estats Units, que vostè també coneix, no és tan semblant, no?, el sistema britànic al dels Estats Units.
No.
I, en canvi, França sí que té aquest presidencialisme.
El que sí que és bo de França és el sistema electoral. Jo el trobo bastant bo de segona volta i, qui sap, potser a Catalunya el podríem adoptar algun dia.
A França és curiós que tradicionalment en les eleccions presidencials, que abans eren cada 7 anys, ara són cada 5 anys, s'elegia... O sigui, el gran dubte que hi havia a l'opinió pública era per qui guanyaria. Pràcticament es mirava directament a la segona volta. Ara, com que no està gens clar qui passarà a la segona volta, doncs l'emoció encara és més gran.
Sí. No, jo, per exemple, a mi un altre dels punts que m'agrada parlar és, doncs, de la repercussió d'aquestes eleccions, probablement de la segona volta, en el tema, doncs, europeu, no?
Sí,
realment,
gran qüestió, aquesta.
Jo l'altre dia vaig estar a Brussel·les i parlant amb funcionaris, estan tots relativament espantats, en el sentit que l'opció Le Pen és una opció bastant... molt antieuropea, no? Bastant, molt antieuropea.
Pot comprometre molt el futur d'Europa si guanya Le Pen?
I, per tant, jo crec que si guanya, crec que, sí, entre els britànics, entre la senyora May i ell, vull dir, sí, jo crec que pot quedar força compromesa. No sé si la senyora Merkel tindrà suficient força, ella sola, és a dir, a Alemanya. Sempre hem dit que hi havia una locomotora, que és França i Alemanya, els dos. Mai hem dit que és o França o Alemanya, no?
Uh-huh.
I, per tant, això... Sí, i, per tant, realment ho trobo complicat.
És que, en el tema europeu, dels 4 principals candidats, que són Macron, Fillon, Mélenchon i Le Pen, europeista com a tal, que es defineixi com a tal, només n'hi ha un, que és Macron.
Sí.
Que Le Pen és radicalment contrària, Mélenchon ho era més abans que ara, s'ha anat moderant, però igualment és bastant contrari. I Fillon no és que sigui euroscèptic, però la seva posició, diguem-ne, més prorussa o filorussa també el porta a que, no sé, a ser una mica... veure una mica amb escepticisme a totes les institucions europees. Per tant, candidat europeu i europeista com a tal només hi ha Emmanuel Macron.
Potser a França també hi compta molt o hi pesa molt la sensibilitat dels candidats amb l'opinió pública. En l'opinió pública hi ha molta visió crítica del projecte europeu a França.
Recordem que
es va votar majoritàriament no a la Constitució d'ara fa uns anys.
Sí. França i Holanda.
França i Holanda van desmuntar, de fet, el primer projecte de Constitució europea. Després va ser substituït pel Tractat de Lisboa.
Jo per això deia que és important de tenir en compte l'opinió pública. En aquest cas, sempre és important. Però en aquest cas, més perquè jo crec que em pot sortir... alguna cosa que sorprengui, m'entens? En el sentit de dir, bueno, doncs, veiem que està en perill el projecte europeu, doncs els europeistes, que n'hi ha també, per sort, doncs ajuntar-se per fer pressió.
El que és evident és que el pitjor escenari per la Unió Europea, i ja no només per la Unió Europea, sinó jo, per la meva opinió, tots els escenaris possibles en qualsevol tema, el pitjor escenari, la pitjor segona volta seria un duel Le Pen-Mélenchon. Realment seria
potser donaria més opcions a Le Pen, aquest segon round.
No ho sé.
Tampoc
sí,
ho té
perquè
molt
seria el més extrem entre els dos.
Exacte.
Entre els dos. Perquè,
quan es barallen el mateix vot, tenen propostes sobretot a nivell econòmic, molt similars. Per tant...
Sí, sí. Mélenchon està fent forat, més del que es pensava.
Pot ser la gran sorpresa sí, d'aquesta primera volta.
Sí, jo, per exemple, vaig estar veient l'altre dia seguint aquest tema i veure a la Martine Aubry. Martine Aubry és la filla del Jacques Delors, que sempre ha sigut una de les grans lideresses franceses del socialisme, no? Sempre ha estat a la primera fila. Pues l'altre dia estaven en una plaça de no sé quin poble, que eren res.
Sí, sí.
Molt poca gent.
La plaça de la República, que eren quatre gats.
Sí, quatre gats, no?
De fet, Amon ja va fer un discurs una mica com acomiadant-se, baixant a la gent.
Sí, i clar... jo mateixa, que he estat seguint doncs, tota la política durant l'esplendor de França, en relació a la Unió Europea, que és una mica el que jo estava fent quan estava de corresponsal a Brussel·les per Televisió Espanyola, doncs ara veure això realment sorprèn, però bueno, és l'evolució.
És que Mélenchon està fent molt bona campanya, de fet. Mélenchon no és el primer, no és un personatge nou que hagi sortit ara i que la gent vegi com innovador. Sí. Mélenchon porta anys a la política, va ser ministre...
És un home que enganxa bastant els que estan desenganyats, penso. Bueno. He sentit una mica aquesta...
De fet, ell va sortir...
Recull una mica la indignació dels ciutadans, com aquí fan alguns partits, diguéssim.
Exacte.
De fet, ell va sortir del Partit Socialista el 2008, per desavinences també amb les polítiques que s'estaven fent. Per tant, això ja... És una, no, una semblança amb la política, amb l'estat actual de la política francesa, que ha manat Hollande amb uns percentatges, amb uns índexs de popularitat per terra, i llavors Mélenchon el que ha aconseguit és que les seves polítiques, que és l'extrema esquerra, que a França tenia un sostre, que era al voltant de l'11-15%, està aconseguint passar aquest sostre perquè està aconseguint que les seves propostes, les diguem-ne, amb un discurs molt amable... suavitzant una mica el discurs i fent-ho més modern, arribant més als joves, està aconseguint suavitzar aquestes posicions d'extrema esquerra per poder aglutinar tota aquesta gent decebuda amb el Partit Socialista i amb Amon, i alhora doncs, està traient votants potencials a Marine Le Pen. Per tant, aquí està fent dos grups de vots molt importants.
De totes maneres, Amon ha fet una campanya curta, perquè quan va guanyar... no sé quan era, el desembre o gener? Sí, uns mesos.
Les primàries. Em sembla que a principis d'aquest any.
Sí, vull dir, una campanya curta, jo penso que... I, en canvi, realment els socialistes, veure que encara estan repetint, perquè escoltant el seu discurs d'Amon, veus que encara estan repetint el mateix, és a dir, nosaltres, la socialdemocràcia, estem davallada perquè hem tingut una greu crisi econòmica. Això... que en part és veritat, però si tu tens una greu crisi econòmica i no planteges o no et replanteges les polítiques que has de fer, no pots culpar només a la crisi econòmica. Has de culpar la crisi econòmica i has de culpar que tu mateix tampoc has fet les polítiques que tu com a socialista i d'esquerres, suadisant, doncs podies fer.
Bé, avui compartim, amics oients, el mirador de l'actualitat parlant de les eleccions franceses amb el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin, i amb la periodista de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras. Podríem seguir comentant moltes coses sobre aquestes eleccions. Es mullarien sobre el que pot passar aquest diumenge? No ens avancem qui guanyarà finalment però la presidència, però qui creuen que passarà? Marine Le Pen i... O...
L'Alexander, que és molt prudent, ja ha dit al principi que no es mullaria. I em sembla que m'hi sumaré.
Jo no em mullo en pronòstics, no, i més amb els precedents que hem tingut últimament.
Salta totalment pels aires aquelles tradicionals comtesses electorals on se sabia ja Mitterrand i Giscard d'Estaing primer passaven a segona volta o altres socialistes. Era una
història,
mica la polarització. Ara ja és història el gran repte és què votaran els perdedors que sumen un percentatge molt, molt important. Aquesta sempre la gran incògnita.
Sí, què votaran a la segona volta.
A la segona volta, els electors que han votat els que no guanyin.
La clau passa per aquesta abstenció i perquè Marine Le Pen... el que és molt important a la segona volta francesa i al sistema electoral francès no és tant convèncer els teus, sinó no semblar un llop pels votants que no són els teus. no? Perquè la segona, tu pots guanyar i ser primera a la primera volta, com ho pot ser Marine Le Pen ara.
Però has de festejar aquest 50%.
Clar, si tu tens un 20%, el 80% et pot odiar. Clar, llavors clar. No guanyaràs mai. El que ha de fer és no agradar aquest 80%, perquè al final és realista i no, perquè el seu discurs no pot arribar a la majoria de població, però el que sí que ha de fer és semblar menys dolenta del que és i menys dolenta de l'altre candidat. Si aconsegueix això, doncs no ho sé, pot ser.
Bé, no podem ignorar que França ha estat tristament molt marcada els últims dos anys i mig, pel terrorisme d'inspiració islamista. Recordem, gener de l'any 2015, l'atemptat contra la revista satírica Charlie Hebdo. Després, a finals del 2015, al novembre, els atemptats a la ciutat de París, a la sala Bataclan i altres punts de la capital francesa.
Sí.
I també recordem l'atemptat a Niça l'estiu passat, coincidint amb el 14 de juliol, la Festa Nacional de França, i altres atemptats petits, com per exemple a una església.
Sí, sí, per mi aquests atemptats han empetitit molt a l'esquerra francesa. No sé, sempre quan hi ha un atemptat o un fet d'aquests, veus una mica com es posicionen. I per mi, realment, no han sortit a defensar clarament unes posicions antiterroristes que segur que les tenen, m'entens? Segur.
Haurien de coincidir-hi tots, sí, no?, en la lluita contra el terrorisme.
Jo penso que fins ara portaven la bandera a Europa mateix, i ara, doncs...
Jo crec que sí que hi coincideixen tots, no? Perquè
sí,
seria
una
alarma que no fos així, però el que sí que és veritat i el que estic veient jo és que últimament l'esquerra té cert complex de vulnerar a vegades la correcció política, aquesta que s'ha instaurat en la política europea i mundial, i a vegades els costa doncs, parlar de certes coses i dir certes coses, que és el que pensa l'opinió pública i que va, segurament és així, però per no contradir aquesta correcció política o un cert discurs, diguem-ne, més amable, que sobretot a França és molt important, doncs això pot provocar, no?, aquest complex que ara té l'esquerra, no només francesa, sinó l'esquerra, jo diria, en general europea.
No, en general europea, llevat de... Jo crec que la menys correcta és la portuguesa, perquè Portugal és un feu diferent, guanya l'esquerra amb uns suports exteriors. Alemanya, els socialistes estan en coalició, per tant... sempre tenen un suport d'algú altre. En canvi, la resta sí, Holanda, França, etcètera, estan molt han anat molt a la baixa, i per mi han anat a la baixa per no replantejar-se les polítiques. I estic d'acord amb l'Alexander per seguir aquesta correcció, perquè analitzant el discurs del Benoît Hamon, doncs era això. Nosaltres, com que clar, ens han fet aplicar les polítiques d'austeritat, però què vol dir ens han fet aplicar les polítiques d'austeritat? Si tu ets un dirigent, has de poder dir que no i que se n'assabenti tothom.
A més, aquest sentiment d'impotència a vegades de la població, que els seus, la gent que escull, doncs al final decideixi, també és el que fa incrementar a vegades aquesta opinió, aquest percentatge en contra de la Unió Europea, no? Perquè són obliguen a aplicar aquestes mesures als seus candidats.
En qualsevol cas, creuen que el tema de la onada terrorista a França pot tenir alguna influència, pot afavorir algun candidat? Sabem que per aquesta correcció política i per aquesta honestedat s'intenta no utilitzar, però bé, de vegades pot haver-hi aquests beneficis indirectes a algun candidat.
Jo penso que no, la senyora Le Pen, segur.
Si afavoreix algú seria a Marine Le Pen per les seves posicions potser més radicals en la lluita contra el terrorisme.
Perquè els altres no s'hi han enfrontat radicalment.
No han tingut un discurs alternatiu, potser.
Exacte.
L'únic que l'havia fet era Sarkozy i va quedar fora de les primàries. Sí. Per tant, Marine Le Pen ha quedat com l'única amb aquest discurs.
I aquella visió que des de la resta d'Europa teníem del Front Nacional com una opció xenòfoba, no estem dient que ho sigui ni que deixi de ser-ho ara, però bé, aquesta visió, doncs, una mica anti-immigració, aquest debat sembla una mica diluït ara a França?
Bueno, la història del Front Nacional és molt divertida. Jo convido els oients a mirar-la perquè...
Segur que hi ha bons llibres, bons materials.
Sí, perquè el Front Nacional, de fet, era un partit molt petit que fins fa pocs anys...
Personalitzat amb el pare de la senyora.
I, de fet, si el partit ara és com és perquè el Marine Le Pen, el pare,
Jean-Marie
Le Pen, va heredar un palau per totes les seves polítiques, i a partir d'aquest palau allà feia les reunions. Fins que la mare de Marine Le Pen, la seva dona, se'n va anar amb el biògraf oficial de Jean-Marie Le Pen, Llavors la família es va dividir en dos.
Déu-n'hi-do, quin és. Sí que és divertit,
eh? Jean-Marie Le Pen sí. i Marine
no
Le Pen.
No sabia aquesta història.
I a partir d'aquí el partit s'ha dividit en dos, els més radicals, que són Jean-Marie i la seva neboda, que és Marion, i, per l'altra banda, Marine Le Pen, que ha volgut això rentar la cara, fer una mica més, entre cometes, moderat al Front Nacional.
Més que divisió, aquí el que hi ha hagut és com una mena d'absorció, no? És a dir, perquè la que s'està portant la popularitat és, més enllà de si guanya o no, és Marine Le Pen.
Sí, jo crec que s'ha pogut també arribar molt a les classes populars, com dèiem, molt més que el seu pare, que el seu pare el recordo perfectament cridant, però d'una forma exagerada, al
sí,
Parlament Europeu.
Aquella expressió
Europeu,
dura, no?
Que al Parlament Europeu, com ell era diputat, jo l'havia vist moltes vegades, que sorprenia amb aquells crits i aquella manera de fer. En canvi,
per tant, sí, amb el nou que Front Nacional això ja sí, queda això una mica sí. superat, podem
sí,
dir.
Sí, sí, sí. En relació a aquella primera etapa, jo crec que sí.
I, no, per tant, no hi ha massa possibilitat de retreure Marine Le Pen que tingui un discurs contra els immigrants o contra
bueno,
els refugiats.
Bueno, el té.
El té.
Però no tan radical com el pare, però cal recordar que el pare és president d'honor del partit. Per tant, i és diputat al Parlament Europeu i va ser el candidat del Front Nacional a les eleccions europees.
Ara ho és, em sembla que no.
Si no ho és, fa poc que no ho és.
Jo, sí, em sembla que les darreres eleccions ja no ho era. Ara no n'estic segura.
Jo crec que sí, perquè quan van votar sobre l'acord de lliure comerç, el Parlament Europeu va ser un dels que va votar en contra. Per tant...
Bé, un dels oients,
ser, no sí,
Carles...
Sí, sí. 700.
Tenim un oient, Carles, de Granollers, que ens diu el que no vull veure és una segona volta amb gent votant mentre està pel nas, com va passar l'any 2002. Bé, això diu aquest oient. Això
no,
pot
està
passar.
Bé, està molt bé.
Aquesta reflexió. Perquè és una mica trist, no?, que la gent voti amb el nas
sí,
tapat.
Sí. La segona volta, a vegades és això.
A vegades
no,
passa, perquè... però va passar sobretot aquelles eleccions del 2002 en què Jean-Marie Le Pen precisament va superar sí, Lionel Jospin sí. a la primera volta.
No, una bona reflexió.
Es van portar a Chirac. Sí, bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva participació amb la periodista Teresa Carreras i el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. Hem parlat de les eleccions a França. Animem els que ens escolten i poden ser ciutadans francesos que viuen aquí a Catalunya doncs a votar a consciència, a responsabilitat. Nosaltres no ens decantem mai per cap candidat, evidentment, però que votin a consciència. Gràcies, senyors, i
fins
a la propera ocasió.
I bon Sant Jordi.
I bon Sant Jordi, efectivament, aquest diumenge. Que vagi molt bé. Només ens queda recordar-vos que precisament demà parlarem de Sant Jordi i us preguntarem què destacaríeu o què us diu més de la festa de Sant Jordi. Això serà demà. Ara us deixem amb una nova edició del programa Plusvàlua. Adéu-siau.